Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Comentem ara notícies que tenen a veure amb Roquetes i concretament aquest cap de setmana amb una infraestructura important del municipi, perquè des del passat divendres que ja està a reobert el pas del nou pont de Valls del Camí del Mig, ara ja es pot circular amb normalitat. Una obra que era important per al municipi que volem comentar amb l'alcalde de Roquetes, Ivan García, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diem, era una infraestructura important viària al municipi que era reivindicada tant per usuaris i per veïns i per fi, tot i que ha costat una mica, ja és transitable, no, el pont?
Pues sí, des del passat divendres ja es pot circular, i com tu dius, ha sigut acostat, però bueno, al final tot arriba a bon peu. Hi ha hagut molts de problemes tant administratius com després en subministrament de materials, però finalment ja divendres es va poder acabar l'obra i ara ja es pot circular en normalitat pel Camí del Mig i la unió entre Roquetes i la Raval de Cristo.
Aquest cap de setmana també ha estat un cap de setmana que està ple d'activitats, sobretot dissabte a l'Hort de Cruells, on es va fer aquesta diada internacional del joc que va tindre força èxit de participació.
Sí, la segona vegada que celebrem el Dia Internacional del Joc, en este cas tocava la setmana anterior, però com eren les eleccions municipals vam decidir traçar una setmana i un èxit de participació on xiquets i xiquetes van passar una tarda d'allò més bé, el temps va acompanyar i esperem poder seguir en properes edicions celebrant el Dia Internacional del Joc.
I també durant aquest cap de setmana Roquetes ha estat promocionada sobretot en àmbit esportiu. De fet, tant el Club Vòlei Roquetes com el Club Futbol Sala com Ebre Agility han tingut diferents activitats i algunes d'elles amb bons resultats, com per exemple la del Club Vòlei Roquetes, no?
Pues sí, l'infantil i l'Aleví del Club Vòlei Roquetes van quedar classificats per a les finals nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que es van celebrar a Reus. Com també has dit, l'Agility també van aconseguir una important fita quedant sots campions de Catalunya en tres gossos de roqueteros. El futbol sala lamentablement va arribar a la final, va jugar a Torredembarra a la final de la Copa Tarragona i lamentablement després d'un partit molt disputat no van poder aconseguir la victòria, però des d'aquí també felicitar-los per l'èxit de la temporada, que una temporada en què van tindre un ascens la passada temporada, han aguantat la categoria i han pogut arribar a la final de Copa. I els veterans del Roquetenc que es van proclamar campions de la Copa Terres de l'Ebre ahir la tarda a la Ràpita en un partit molt disputat contra l'Amposta i han tornat a ser campions igual que vam ser l'any passat.
Entitats esportives importants al municipi que podem dir són una eina també important de promoció de Roquetes.
Sí, promoció de Roquetes, l'esport a Roquetes cada vegada va en increment en activitats i també en aconseguir fites i moltes vegades s'aconsegueixen, moltes vegades no, però sí que la promoció esportiva a Roquetes està funcionant molt bé en tots els àmbits, hi ha una diversitat molt gran d'esports i des de l'Ajuntament estem molt contents i intentar estar al seu costat per ajudar-los en tot allò que els faci falta.
I aprofitant que tenim l'alcalde Roquetes, Ivan García, a la línia telefònica, també podríem comentar i avançar una altra de les activitats importants al territori que concretament es portarà a terme a Roquetes, com és aquest dissabte una nova edició del Unicorns Pride.
Pues sí, dissabte 10 celebrem per segona vegada la Unicorns Pride, la festa d'alliberament de LGTBI. És l'única festa que es fa en l'entorn rural, que no sigui ja en capitals Tarragona, Barcelona, en capitals de Catalunya. Estem molt orgullosos de que es torni a fer Roquetes. Serà una tarda nit en moltes activitats, començant per la rua, on s'espera l'afluència de diverses carrosses i comparses i de molta gent que participi a la rua. I després totes les activitats que hi ha preparades al pati de les escoles, que segurament durant la setmana es farà la presentació ja de tots els actes. I esperem que la gent surti al carrer i participi d'una festa que ens ha de fer estar orgullosos de que sigui una festa que es faci a la nostra ciutat.
Doncs ja ho han escoltat, activitats que s'han portat a terme aquest cap de setmana, que han posat d'actualitat el municipi de Roquetes i de ben segur que aquest proper cap de setmana també ho faran en aquesta nova edició de los Unicorns Pride. I ho hem comentat amb l'alcalde de Roquetes, Ivan García. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que aquest dissabte també sigui novament tot un èxit.
Esperem, allí estarem. Preparat, ja tinc preparat les sabates de tacó per a participar a la cursa de tacons una altra vegada i esperem que sigui un èxit i que tot transcorrisca dins la normalitat i que vingui, hi hagi molta participació i que la gent de fora vingui a conèixer Roquetes i a conèixer la festa Unicorns Pride.
Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Càritas Parroquial Roquetes ha posat en marxa una campanya de recollida de llet. Tots els establiments d'alimentació, tant de Roquetes com de l'Arrabal de Cristo, hi participen. Per tant, a qualsevol d'aquests establiments es pot dipositar l'aportació del ciutadà o ciutadana que hi vulgui participar. Degut a que la nostra societat es troba immersa en una crisi alimentària motivada per la pujada de preus de productes bàsics, des de Càritas s'ha posat el repte de recollir 2.000 litres d'aquest producte tan essencial com és la llet, destinat especialment per a les famílies amb infants. La campanya es va iniciar aquest passat dissabte, 3 de juny, i finalitzarà el pròxim diumenge, dia 18 de juny. Des de Càritas Parroquial Roquetes es convida a tota la ciutadania a ajudar a aconseguir el repte de recollir 2.000 litres de llet.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I avui al nostre informatiu i dintre de la pàgina política us expliquem que una moneda de 50 cèntims llançada a l'aire ha acabat donant a Junts la victòria i un tercer regidor a les eleccions municipals del 28 de maig a Rasquera, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La formació havia empatat a 182 vots com a força més votada el 28 de maig amb la llista de Solidaritat per la Independència, fet que otorgava dos regidors a totes dues formacions, pendents de l'assignació d'un tercer regidor. Un cop revisats els resultats de l'escrutini el passat divendres i persistint l'empat, la Junta Electoral de Zona de Tortosa ha deixat a l'atzar aquesta decisió, tal i com preveu la llei. Junts ha estat proclamada guanyadora i obté tres regidors, mentre que Solidaritat es queda amb dos, els mateixos que la tercera força, Esquerra Republicana, amb 118 vots. Malgrat la victòria final als comicis, la candidata de Junts i alcaldessa en funcions, Àngels Llombart, haurà de buscar un pacte si vol continuar governant al municipi, com ja ha estat fent aquest últim mandat de forma compartida amb Esquerra, que va ocupar l'alcaldia els dos primers anys. També sumaria a majoria un pacte entre Solidaritat i Republicans.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I encara parlant de les eleccions municipals del passat 28 de maig, han posicionat els resultats a Esquerra, PSC i Junts per Catalunya com les tres forces més votades a la Diputació de Tarragona. Tot i que els republicans van guanyar en vots, van empatar amb els socialistes amb 9 diputats cadascun. Una situació que els obliga a crear aliances amb altres formacions per tal d'aconseguir la presidència. Segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, Junts seria qui desencallaria aquesta aritmètica. De moment, cada formació vol fer declaracions públiques, però coincideixen en afirmar que les negociacions es mantenen obertes i que no hi ha cap pacte tancat. Asseguren que les eleccions generals ho han canviat tot i que estan a l'espera que es constitueixin els ajuntaments i es nomenin els diputats provincials per decidir quin pacte es portarà a terme a la Diputació de Tarragona.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Festival Eufònic ha estat distingit amb el Premi Nacional de Cultura 2023. El passat divendres, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va lliurar els reconeixements en un acte al Rehabilitat Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Premi Nacional de Cultura 2019. Aquests guardons són la distinció cultural més important del país i s'otorguen anualment a persones, entitats o institucions que hagin contribuït a la creativitat. Aquest any, a més del Festival Eufònic, també s'ha premiat el cantautor Joan Manuel Serrat, el pintor Joan Pere Viladecans, la traductora Dolors Udina Avelló, la pallassa i directora d'espectacles de circ al Barça Rauter Pons i, finalment, com diem també, el Festival Eufònic. I és que el Festival de les Arts Sonores, Visuals i Digital Performatives de les Terres de l'Ebre, Eufònic, ha rebut aquest any aquest Premi Nacional de Cultura per la reeixida combinació d'innovació i tradició, fonamentada en les propostes artístiques de tendències avançades que programen en el festival, les quals es vinculen amb l'entorn geogràfic i la riquesa patrimonial de les Terres de l'Ebre com a escenari i lloc de gestació. El jurat dels premis ha assegurat que el certamen Eufònic convida a la descoberta de propostes artístiques en els camps diversos de l'audiovisual, en espais singulars de diferents municipis i organitza unes jornades per a professionals i tallers de formació. El director del Festival Eufònic, Vicent Fibla, ha afirmat a l'Agència Catalana de Notícies que aquest és un reconeixement enorme no només per la iniciativa, sinó també per la proposta supralocal del territori. Fibla, que porta 12 anys treballant en el projecte, ha assegurat que el guardó és un al·licient, un impuls i un ànim per tirar endavant Eufònic 12 anys més. El director del Festival Eufònic, Vicent Fibla, ha dit que Eufònic va néixer a les Terres de l'Ebre i que aquest és el lloc on vol que es quedi. A més, ha assegurat que és lògic que un premi nacional caigui fora de Barcelona perquè hi ha més diversitat i, a més, ha recordat que el festival va néixer a les Terres de l'Ebre i que aquest és el caràcter d'aquesta iniciativa.
No és que sigui bo que un premi nacional caigui fora de Barcelona, és que és lògic que sigui fora de Barcelona també al mateix temps, i més també et diria perquè ara mateix hi ha més diversitat pràcticament als autors rurals i rústics que no a les grans ciutats, amb la qual Eufònic, que és una proposta creada des de Terres de l'Ebre, té claríssim este caràcter, i este caràcter és el que ho fa propulsar també cap enfora.
Finalment, Fibla ha explicat que la proposta artística del festival Eufònic compagina música, arts visuals, arts sonores, performance i instal·lacions, pel que aquest reconeixement ha dit, és un ajut per visibilitzar aquestes pràctiques.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Fira d'Espectacles Literaris Literarum de Móra d'Ebre va tancar ahir diumenge la 16a edició amb més de 4.000 participants. Es tracta d'una xifra rècord també pel que fa a vendes registrades a la 20a Fira del Llibre Ebrenc, que s'ha incrementat un 15% respecte a l'any passat. De fet, la directora de Literarum, Gemma Sastre, valorava molt positivament les xifres d'aquesta 16a edició.
També voldria parlar del rècord d'assistents que tenim d'estos últims anys després de la pandèmia, perquè hem tingut un vora 4.000 assistents i a més hem tingut també rècord de vendes, un 15% més, i això és molt bo per la fira i pel seu futur.
En l'edició d'aquest any de Literarum s'ha posat especial èmfasi en el públic jove i adolescent. Una de les principals novetats ha estat la primera trobada de joves lectors de les Terres de l'Ebre, una activitat que se'n reforçarà de cara a pròximes edicions. L'organització també ha valorat molt positivament el segon maridatge literari que ha exhaurit les 200 entrades al Castell de Móra d'Ebre. La directora de Literarum, Gemma Sastre, ha afirmat que s'apostarà per seguir reforçant la programació per a joves.
Estem molt satisfets per la rebuda que hem tingut per part dels joves, però sí que és veritat que això és una feina que hem de millorar constantment, no hem de deixar perdre-ho, i per tant cada any ens marcarem nous reptes i nous objectius per apropar-los més, i per tant ja estem pensant en estratègies, no? Ja hem vist, ja hem sentit les seves necessitats, ja entenem més o menys com ho podem organitzar, i també volem que ells formin part de Literarum en els propers anys. Per tant, més endavant estic segur que els joves prendran molta importància en aquesta fira.
També la regidora en funcions de cultura de Móra d'Ebre, Montse Pineda, reivindicava la feina feta per tal d'acostar la literatura als més joves.
Hem arribat a aquest públic jove que tant costa, aquesta gent gran que encara ens acompanya, i amb un públic que penso que és també important, que són els petits. Literalment un petit aquest any ha tingut moltes propostes, molts espectacles, i sempre ens han acompanyat famílies i nens, que això penso que també és important per nosaltres.
Coincidint amb la 16a edició de Literarum, s'ha commemorat la 20a Fira del Llibre Ebrenc, que també ha batut rècord de vendes. Així, els llibreters calculen que s'han comprat un 15% més de llibres en comparació a l'any passat, el que es tradueix en més de 900 exemplars de literatura amb segell ebrenc. La fira no només està pensada per a lectors, sinó també és un punt de trobada per a professionals que es dediquen al món de la cultura. Una cinquantena de programadors i tècnics culturals han estat presents en la 16a edició de Literarum, on han pogut veure de prop espectacles basats en textos literaris escrits originàriament en llengua catalana, però que no han estat concebuts inicialment per a l'escena. N'és un exemple en Bernat Puigbotella, director del DAS, Festival de la Cerdanya, que veu en aquest festival una eina que omple, ha dit, un buit molt important a l'hora de programar espectacles a cavall de la música i les arts escèniques.
Omple un buit molt, molt important, que és el d'un tipus d'espectacle que està a cavall de la música i les arts escèniques, però que se centra en la literatura, des de la representació de textos literaris que poden ser poesia, narracions, que es poden convertir en espectacle, no? I hi ha als nostres pobles i comarques molts festivals, sobretot a l'estiu, que són sobretot de música, hi ha també festivals de teatre, però hi ha aquest espai intermedi que està poc treballat, i que aquí és un lloc d'exposició de projectes que són interessants, que es poden portar a festes majors, es poden portar a festivals que siguin més específics pensats en la literatura, en la poesia, i que realment sovint tenen un pressupost molt més senzill, per tant són molt assequibles de contractar. No estem parlant d'un grup de rock amb un caixer de 40.000 euros, no? Sinó que són festivals que un ajuntament petit es pot permetre de pagar i de fer una cosa molt digna, cultural, amb contingut, amb qualitat artística, no? Jo sempre vinc perquè, bueno, com que també, a banda de la meva feina d'editor de Núvol, dirigeixo el DAS Festival, que és un festival d'art literari que fem a la Cerdanya. Aquí trobo idees, trobo propostes que m'interessen i que són interessants. Sí.
També la directora de Literàrum, Gemma Sastre, ha remarcat que l'essència del festival és promoure els nous autors.
Crec que Literàrum, l'essència de Literàrum és descobrir nous autors de tota la literatura catalana. Enguany havíem tingut Aurora Bertrana, Maria Carratalà, autores que del Liceum Club de Barcelona que encara no s'havien representat mai, i penso que això també és molt bo per la cultura del nostre país, també pel coneixement. Últimament han sortit dades de que hi ha menys comprensió lectora o que en l'Opera Nacional, per exemple, s'està intentant que també, doncs, la gent llegeixi més i millor, i amb Literàrum també el que volem és fer descobrir esta literatura catalana que moltes vegades als textos pedagògics o als instituts no arriba. Literàrum crec que és l'eina fonamental per conèixer la literatura catalana que moltes vegades no ens han ensenyat.
L'edició d'aquest any de Literàrum també ha servit per fer un doble homenatge a l'escriptor Josep Vallverdú a motiu del centenari del seu naixement i al rector de Vallfogona, coincidint amb els 400 anys de la seva mort. El programa d'aquest any de Literàrum s'ha complementat amb 14 espectacles, 22 presentacions de llibres i xerrades, amb un pressupost aproximat de 50.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia, nova setmana i de moment menys tempestes i sobretot una pujada de la temperatura. Aquest dilluns, en el cas de les Terres de l'Ebre, el sol ha de ser dominant amb aquests quatre núvols que tenim ara al matí, que són molt poc destacables, i una temperatura agradable. De fet, pel que fa a la temperatura mínima, no ha variat. Ja aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes que passaran fàcilment dels 25-26 graus, no gaire per sobre, per tant tampoc parlarem d'una calor gaire intensa. I sí que aquesta tarda tornaran a aparèixer núvols una mica més potents a totes les muntanyes, bàsicament ja, que toquen amb l'Aragó. Per tant, cap a la Terra Alta, cap als ports, allà els núvols creixeran amb una mica més de ganes, i també a les muntanyes de la Ribera d'Ebre. En aquestes serres, algun ruixadet, però local, i sempre al voltant del migdia, primeres hores de la tarda. Quan més a prop del mar, molt més sol. Ho anirem seguint a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena Caro.